Bona tarda, són les dues en punt, els de l'Hotel Suís, ens hi tornem a posar.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Un marcador el pots valorar en funció de qui és el rival, per com s'ha desenvolupat el partit o depenent com et deixi després a la classificació. No hi ha dubte que dissabte aquest últim factor era el que més segurament pes tenia. Les urgències són les que són, el Sabadell necessita victòries com l'aigua que beu i la X contra l'Sporting de Gijón ens deixava un regust com a poc agradolç. Anem a pensar cronològicament. Va, dissabte a les 6, el regust segur que no era positiu. S'esperava un cop d'efecte, guanyant un rival de la part alta, no es va aconseguir i faltava tota la jornada per davant que podia deixar el Sabadell bastant tocat. Dissabte a la nit, l'Espanyol va escombrar el Logroñés, evidentment no serveix de consol, i segurament van pensar, mira, un que potser també es queda a la cua, però no compensava. També era fàcil fer el símil, el centre d'esports va competir 100 vegades millor a l'RCD Stadium, encara que acabés exactament igual la pel·lícula amb victòria local. Ahir a mitja tarda, Lugo 0, Castellón 0. Segurament aquí ja sí que se'ns començava a dibuixar un mig somriure a la cara. Mantenint distàncies, cap dels dos s'escapa, els gallecs segueixen sense arrencar, fa dos mesos que no guanyen, tenen baixes i a sobre diumenge anem cap allà. I ahir a la nit, amb la golejada del Rayo en el duel madrileny contra l'Alcorcón, la conclusió final era calla que encara haurà estat mig bo l'empat contra l'Sporting, retallant-li un punt a l'Alcorcón i al Logroñés. És evident que per completar aquesta anàlisi cal veure ara com acaba la jornada, que no està tot decidit. A les 7, Albacete-Cartagena, un altre X, com la de l'Anxo Carro, vindria de nassos, i a les 9, Zaragoza-Mirandés. Però és que si valorem l'1-1 contra l'Sporting en funció de qui era el rival, no hi ha dubte que és un dels que més en forma estarà mateix a la Lliga, i per tant hauria de ser bo el balanç, i si per contra i per rematar-ho el mirem en funció de com va avançar el partit, fa ràbia perquè el Sabadell va controlar-lo a la primera part i s'hi va avançar, però no ens enganyem. La segona va ser un setge, del qual el Sabadell va sortir, si no indemne, com a mínim sí sobrevivint. El problema, que l'aigua segueix per sobre del coll, però vist ara en perspectiva, segurament el balanç sigui una mica més dolç que el que teníem abans d'ahir amb el xulet final.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, a Rocío García amb l'ajuda del Toni Pacheco. Arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
El centre d'esports no serà l'únic protagonista del programa d'avui. Tindrem també David de la Cruz a la línia de sortida de la Volta a Calella, atenent els micròfons de Ràdio Sabadell. Molt en vol el nou podi de Caral Castellet a la Copa del Món d'Esnou o la derrota a parets del Sabadell Nord, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
A falta de 10 jornades pel final, la part alta de primera divisió segueix exactament tal i com estava, amb les victòries dels tres que estan al capdavant, de l'Atlético, del Barcelona i del Madrid. Ahir a la nit, els blaugranes van golejar 1-6 la Real Sociedad, mentre els matalassers van guanyar 1-0 el Deportivo Alavés, amb Oblak aturant un penal a última hora, i dissabte el Madrid ja havia fet la feina, guanyant a Vigo 1-3. A la taula, 66 punts per l'equip del Cholo Simeone, 4 més que el Barça i a 6 del Madrid.
I a les xarxes socials.
Una imatge publicada pels companys del diari de Sabadell de les graderies del municipal de Can Rull al partit d'ahir de tercera catalana, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Badia, que la veritat és que ha aixecat polseguera a les xarxes. En ella apareixen un munt de joves, sobretot, sense mascareta ni tampoc distància social, veient el partit. Multitud de persones han criticat tant a l'entitat com sobretot als seguidors per aprofitar aquest primer cap de setmana en públic a Can Rull per presenciar el partit d'aquesta forma, tenint en compte que el club hauria de controlar les persones que són dins del recinte. La resposta del Can Rull Rómulo Tronchoni a través d'un tuit deia això: després de les imatges que han sortit entorn al partit d'avui, només dir que el club ha respectat en tot moment els protocols de la federació i l'Ajuntament, però hi ha factors externs que no es poden controlar. El club lamenta els fets succeïts i adjunten una imatge de la tanca que voreja la instal·lació completament trencada, el que hauria facilitat l'entrada de més públic.
De quin partit no estarem pendents?
Un partit històric, alemanys, que juga avui, però a la tercera categoria del futbol germànic, 1860 Múnich, contra Dinamo Dresden, amb el xulet inicial a les 7 del vespre.
Avui celebra el seu aniversari.
Un esportista que serà protagonista avui en el programa, com és el jugador d'esquash Iker Pajares.
L'enquesta.
I amb el permís d'Eber Pena, avui el gran favorit, i amb raó, és Ian Mackay, però tampoc vull condicionar el vot. Heu decidit ja qui va ser el millor del Sabadell Sporting d'abans d'ahir? Si no ho heu fet encara, podeu guanyar una samarreta oficial Arlequinada, com a mínim entrant al seu sorteig, tan fàcil com participar a l'enquesta de l'MVP utilitzant precisament aquesta etiqueta MVP946 a Twitter.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tot a punt perquè arrenqui el segon partit de la jornada. Fa la centrada Òscar Rubio, a punt de penal, Aaron amb el cap fora. Juga Juca amb Pedro Díaz, carrega la cama, prova el xut! Obligant a estirar Mackay. De la passada filtrada, a veure que no hi ha fora de joc. Juca davant de Mackay, la picada, fora. Doncs l'ha tingut Juca. El primer desajust del Sabadell treu petroli l'Sporting amb la passada. Juca no acostuma a fallar aquestes. Bona la pressió d'Eber Pena, que a més es quedarà amb la pilota. Línia a fons per Eber Pena. Fa el retall dins l'àrea, penal molt clar. Penal molt clar. Doncs es menja el retall Saúl. Que bé l'ha forçat Eber Pena. Juan Diego Molina Stoichkov. 11 metres, punt de penal. Sota pals, Diego Mariño. Xutarà Stoichkov. Cama dreta. Gol, 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 gol. Gol del Sabadell, Stoichkov. No enganya Mariño, que l'arriba a tocar, però no lo suficient com per evitar que la pilota acabi dins. Marca el Sabadell, 23 minuts i mig, marca Stoichkov, protesten encara els jugadors de l'Sporting. Sabadell 1, Stoichkov, Sporting 0. Era el xut de l'Sporting, Mackay en dos temps. El xut a la mitja volta que ha provat aquí Manu García des de la frontal. Mira Iglesias Villanueva, arrenca el segon temps. Eva Méndez fa la centrada, perdona, molt llarga. Òscar Rubio, quan ja estava amb la canya a punt, Juca. Córner favorable a l'Sporting, només començar la segona meitat. És bona per Aaron. Aaron davant de Bavent, Bavent, encara Aaron, es perfila cama dreta, prova el xut! Llàstima! Se l'havien passat Bavent també. La regalen aquí a la frontal, gol! Hosti, tu, un de Barrena acaba de regalar el gol directament a Juca, eh? En un mal refús, li regala un de Barrena la pilota a Juca, que en té prou amb la mitja volta, girar-se i de primera fotre-la al fons de la xarxa. Marca l'Sporting, 8 minuts de la segona, tornem a començar, 1-1. Anem un altre cop desajustats, la passada per Juca, no hi ha fora de joc, Juca davant de Mackay, salva Mackay. El rebot encara es viu, Juca se la vol jugar, Campuzano, Mackay. Ai, mare de Déu, ai, mare de Déu. Arriba Pedro Díaz, prova el xut, Pedro Díaz, Mackay, quina mà. El rebot encara es viu, Mackay, fregant el pal, mora meva. Córner, arriba Eber Pena, ara conduint, perfilant-se, cama esquerra, provarà el xut, Eber Pena, quina mà ha posat Mariño, fill meu. Quina mà ha posat Mariño, el xut amb cargol d'Eber Pena, córner favorable al Sabadell. De la centrada de Pierre Cornut, Edgar, fora. La rematada d'Edgar, girant tot el cap, buscant el pal llarg. No ha acabat de trobar porteria. No hi ha falta, deixar llei de l'avantatge. Ara dins l'àrea està sol, el xut, Mackay. Acaba de salvar Mackay, el Sabadell s'havia quedat sol, Aitor García. Acaba de salvar Mackay a l'1-2. S'acaba el partit. Una vegada més, deixeu-me que us digui que si no arriba a ser per un tal Ian Mackay, això podia haver estat bastant pitjor.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Aquest és el resum de l'1-1 de dissabte. A les 4 de la tarda arrencava el partit aquest Sabadell Sporting de Gijón. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Si féssim allò com a vegades en algun programa de tele s'ha fet d'anar comptant les paraules, o si fos Twitter, el trending topic, sense cap mena de dubte, és Makai, que en aquest fragment de 3 minutets que escoltàvem de la transmissió de dissabte, si no va ser la paraula que més vas esmentar, seria la segona, com a molt, a tot estirar.
Sí, no, va ser el nom propi del partit. Això no sé si és bon símptoma. D'entrada diria que no massa,
que no.
Però al final, un cop més, el porter gallec del Sabadell va mantenir viu l'equip. Potser, a més, en els moments més complicats, no potser, en els moments més complicats és quan va tornar a aparèixer Ian Makai, i cal dir que el Sabadell ho va passar realment malament, sobretot arrel de l'empat. Després de l'empat hi ha 15 minutets on el conjunt d'Antoni Hidalgo les passa realment magres, per no dir una cosa més dura, més contundent, i aquí el protagonisme és pràcticament, bé, és un monòleg on Ian Makai reapareix de nou per salvar el conjunt atlequinat en els moments més complexes.
I si no és Makai, potser la paraula és Juca, perquè també,
sí.
Déu-n'hi-do, Uroš Jurjević, les coses com són, i després en parlarem més a fons, però al final el serbi, tot i que internacional per Montenegro, va fallar les més clares que va tenir, i en canvi la que era més fotuda, més complicada, és la que acaba veient la xarxa.
No va tenir el seu dia, i això és d'agrair, tot i que soni estrany perquè va fer un autèntic golaç, però és que en va tenir dues més, sobretot, de molt clares, i en aquest cas la partida li va guanyar clarament Ian Makai. Per tant, en el duel, anem a dir-ho així, segurament en l'estadística algú dirà que és tot el contrari, perquè al final és un gol que salva un punt pel Real Sporting, però jo crec que als punts és evident que Ian Makai li va guanyar la partida, en aquest cas, el nou jugador internacional per Montenegro.
Això va ser dissabte. Avui dilluns, dia 22 de març, l'equip ha tornat a la feina, perquè ahir va tenir dia lliure i avui ha tocat ja tornada als entrenaments al CAR de Sant Cugat, amb una sessió, podríem dir, després d'haver jugat de recuperació, centrada ja en arribar en bon moment a la cita d'aquest cap de setmana a Lugo. Després també la comentarem. Si no va ser Makai i si no va ser Juca, potser, en quant a protagonisme, el tercer en qüestió seria Juan Diego Molina, Stoichkov, ni que sigui perquè és el màxim golejador del Sabadell, perquè tornava a l'alineació i perquè va ser qui va veure porteria amb el seu sisè gol aquesta temporada. Això sí, últimament, sobretot des del punt de penal, com va passar dissabte amb el gol, una pena màxima forçada una altra vegada per Eber Pena, i que el gadità, el de Sant Roque, va convertir en el momentani 1-0, que malauradament no es va poder mantenir després a l'electrònic. Avui hem canviat una mica el guió. Avui no tindrem Antonio Hidalgo, com a vegades fèiem en el diàling, sinó que tindrem a Juan Diego Molina, a Stoichkov, que parlava en el flash de després del partit i que comentava això.
Un punto bueno, ¿no? Como te he dicho, un rival muy, muy potente, ¿no? Que viene de hacer las cosas muy bien. Tiene jugadores con mucha calidad. Yo creo que en la primera parte hemos estado muy bien. La segunda, es verdad que con el marcador que teníamos a favor, ellos han apretado un poco más. Y bueno, como te he dicho, tiene jugadores de calidad y era lo normal. Muy contento, ¿no? Me hubiese gustado que el gol hubiese sido para la victoria. No ha podido ser, pero bueno, como te he dicho, muy contento. Un punto ante este rival, ¿no? Como que viene haciendo las cosas muy bien, viene de ganarle al líder y bueno, yo lo valoro positivo, pero es verdad que tenemos que empezar a sumar de 3 en 3 porque va quedando menos jornada y tenemos que sumar de 3 en 3. Un rival también muy, muy complicado, ¿no? En esta categoría todos los rivales son complicados, intentaremos ir allí a sumar de 3 que nos hace falta.
Per l'estadística, i per aclarir-ho, quedarà que a ulls del Sabadell el gol 2000 del centre d'esports en partit oficial de segona divisió és el de Stoichkov aquesta setmana de penal contra el Real Sporting. Dic això perquè aquí a Ràdio Sabadell ja fa setmanes, malauradament moltes, que ja vam dir que el Sabadell havia arribat a aquesta xifra dels 2000, i simplement per aclarir-ho, tot i que ja s'ha comentat més d'un cop, tot ve d'un partit de fa anys i panys, de fa dècades, que va acabar 8-0 a favor del Sabadell contra un equip que es deia Logroño, que va ser finalment retirat de la competició, i els partits jugats els van declarar nuls. Per tant, el Sabadell realment ha marcat 2008 gols, el de Stoichkov és el 2008, però a ulls del Centre Esports, com que va invalidar-se aquell 8-0, el gol 2000, si llegiu aquesta setmana, per exemple, que Stoichkov acaba d'arribar a aquesta xifra rodona, és precisament per aquest motiu. Però vaja, més enllà de curiositats estadístiques, parlem una miqueta del partit, si et sembla, Sergi, perquè al final va tenir dues cares, o fins i tot tres, perquè abans de l'equador de la primera meitat, el Sabadell surt bastant dominador, no té ocasions clamoroses, però sí que es troba bastant a gust i generant. A partir del gol que arriba a l'equador de la primera meitat, el Sabadell sap també posar-li el fre de mà al partit, asserenar-lo, calmar-lo i que no passin moltes coses amb un marcador ja favorable, i en canvi tot es revoluciona a la segona meitat, a la tercera d'aquestes divisions que he fet del partit, i aquí sí que el Sabadell va patir per moments un setge de l'Sporting.
Sí, van ser els pitjors minuts, és el que comentàvem. Després de l'empat del gol de Juca, hi ha 15 minuts que, com comentava després del partit del propi Antoni Hidalgo, Adri, si l'Sporting et fa el segon i el tercer, no podries retreure res, no podries tampoc agafar-te cap argument, perquè realment els asturians van tenir aquestes ocasions per fer-ho. Es va patir, ara sentíem Stoichkov parlar precisament d'això, és un molt bon equip, sabíem el potencial que tenia, i gairebé calcant paraula per paraula, gairebé copiant paraula per paraula, Antonio Hidalgo també en roda de premsa es referia a això, no? Al bon moment que vivia, o que viu, l'equip de David Gallego, que venia de guanyar-li, sense anar més lluny, l'encara líder, el Mallorca, després d'una jornada on tampoc no ha estat massa propícia pels de dalt, tret de l'Espanyol, que és el que ha tret petroli d'aquesta trentena jornada, i sobretot això, pel de Can Ovelles, un bon partit en línia general davant un molt bon equip que viu un gran moment de forma.
Sabíem que ells són un equip que ve a dalt a buscar-te, està en un moment espectacular, fent uns partits molt i molt bons. L'altre dia contra el Mallorca, jo crec que va fer un partidàs molt superior al Mallorca, se'n va emportar el partit, no?
Tu has escoltat igual que jo la roda de premsa d'Antoni Hidalgo, vaig tenir la sensació que més que emprenyat per l'acció puntual d'un de Barrent en el gol de l'empat de Jurjevic, crec que el que més li va molestar o doldre a Antoni Hidalgo va ser la sensació d'un quart d'hora d'estar estabornits i fora del partit. No sé si comparteixes o no a mi aquesta lectura de dir, ens pot passar una vegada, no ens pot condicionar un quart d'hora després.
Sí, al final, sempre diem el mateix, quan un equip marca o encaixa sempre penses, bé, a veure com gestiona l'estat anímic i el plantejar-se, no? Hi ha equips que reaccionen molt ràpid i reaccionen bé, de fet el Sabadell ho ha hagut de fer en més d'una ocasió aquesta temporada. Per contra, hi ha altres ocasions que no saps per què el gol no només et puja al marcador, sinó que a més et deixa un pèl grogui, no? Et deixa fora del partit sense saber ben bé per on van llavors els trets del partit, per on va una mica el tiro, i sobretot, en aquest cas, sabent que la situació pot ser que s'allargui, que es compliqui i que vagi molt més enllà del que podria anar.
Doncs el Sergi que el perdíem per moments amb una sensació compartida en quant al discurs d'Antonio Hidalgo. Recuperem ara el Sergi. Això al darrere, al davant, la història de gairebé tota la temporada. Aquí sí que el tema del gol, el Sabadell no marca des del primer cap de setmana de febrer, de jugada que no sigui de penal, que de jugada trenada, per entendre'ns. I això, al final, vulguis o no, genera angoixes i dona aquesta sensació de, per molt que generem, si no és a través del punt de penal, com deia Antoni Hidalgo, que s'han de forçar també els penals, que no te'ls regalen, però el Sabadell té un problema de cara a gol.
Sí, és el problema generalitzat en aquest cas, malgrat el que estem dient, eh? L'equip va saber competir, l'equip va tenir les seves ocasions, però és evident, és numèric i és un fet demostrable, gairebé palpable, partit rere partit, aquesta mancança o aquests problemes que està tenint el conjunt d'Antonio Hidalgo i als quals fa referència el tècnic de Can Ovelles de cara a la porteria rival.
És una realitat que ens falta gol, però l'altre dia vam produir moltíssim i avui contra l'Sporting hem produït, no tant com ells, està clar, però et recordo que la setmana passada aquest Sporting va estar a molt bon nivell contra tot un Mallorca. Però està clar que això va de guanyar, eh? O sigui, després jo aquí puc explicar moltíssimes coses i només són situacions i peces que poso dintre del camp i que va de guanyar i no guanyem.
Va de guanyar i no guanyem, i sobretot pensant en els d'atac, pensant en els homes. Ja sé que hi ha aquell també tòpic molt del futbol de dir al final aquí marca tothom, és important, però tots tenim la mirada posada en els jugadors ofensius, els jugadors d'atac, pels quals els hi pesa aquesta responsabilitat extra de ser els encarregats de veure porteria. Frustració, sí. Angoixa o ansietat, això diu Antoni Hidalgo que és el que toca evitar.
És una mica frustrant, vale? Quan veus que has tingut ocasions molt clares i no t'entren, arribes en aquesta ansietat, no? Ostres, no m'arriba el gol, i sobretot la gent del davant. És important que aquesta gent pues, no li arribi massa aquesta ansietat, perquè pot precipitar dintre de les situacions que tinguis. No? És una situació més, pues, segurament una mica més mental que una altra cosa, i bueno, en això hem incidit aquesta setmana i continuarem incidint.
Doncs amb el treball psicològic de no caure en aquestes angoixes, sobretot les peces ofensives, pensant en les jornades que queden de campionat, va caure un clàssic, també, podríem dir, a la roda de premsa del postpartit del Real Sporting, sobretot perquè s'havia comentat ja en la prèvia, divendres aquí a l'Hotel Suís, ja ho comentàvem, Sergi, es va insistir en el famós canvi de sistema, si podia ser o no una solució als problemes de cara a porta del Sabadell.
I en aquesta ocasió, Antoni Hidalgo va entrar al drap, anem a dir-ho així, va entrar en el cos a cos, en el bon sentit de la paraula, i sempre mantenint-se totes dues parts, el company periodista, en aquest cas de Catalunya Ràdio, i Antoni Hidalgo, però sí que entrant al drap una miqueta de... Ha de canviar l'equip de dibuix, ha de canviar l'equip de sistema. Doncs bé, aquí era... Aquesta és la conversa, anem a dir-ho així, d'Antoni Hidalgo amb aquest company de Catalunya Ràdio.
Vale, jo ara et faig una pregunta. Canviar de sistema, què significa?
Home, això m'ho has de dir tu, que ets l'entrenador. Suposo que buscar altres variants tàctiques per arribar amb més facilitat, potser, a la zona de creació i generar més ocasions, sí? Però això m'ho has
vale.
de dir tu, que ets l'entrenador.
Com juga l'Sporting? De 3 o de 4? No, és important, no? Perquè jo no. Nosaltres juguem amb una sortida normalment de 3, ara ja fa un temps tenim a un jugador com és l'Òscar Rubio, que és més lateral que central, que depenent d'on tenim la pilota, juguem d'una manera i després d'una altra, depenent on estem, ataquem unes esquenes i després posem gent dintre de l'àrea, i això ja no és tant canviar de sistema, sinó d'encertar molt més.
Doncs queda clar, la discussió al final, per si algú anava una mica perdut ara, el tema és que el Sabadell la treu des del darrere amb 3 centrals, però clar, Òscar Rubio és gairebé un lateral, per tant, la posició segurament no sigui la mateixa que si juga Pedro Capó o si juga Jaime Sánchez, i en el cas de l'Sporting, amb un pivot que s'incrusta entre centrals i que acaba dibuixant la mateixa línia de 3, encara que en el dibuix inicial no el situïs així. Això en la fase inicial, però és que després, Sergi, també hi ha matisos tàctics, no? El que diem sempre, que una pissarra ho aguanta tot, però una cosa és l'esquema que tu dibuixes a la pissarra i una altra cosa és després, si per exemple surts amb Adri Cuevas a la mitja punta o jugant amb una posició una mica més avançada que si juguen al doble pivot, doncs segurament el matís és diferent que si aquí actua un Álvaro Vázquez, un Stoichkov, un Aaron Rey. El mateix Aaron Rey va entrar amb Stoichkov i com a tal no hi havia un davanter centrenat en el Sabadell, per tant aquí hi ha una petita modificació també de tenir un guru al principi, un Edgar, o tenia Aaron i Stoichkov, fins i tot si m'apures amb la posició d'Ever, no? Que va ser un dels més encertats i que al final estava jugant al carril dret sent esquerrà, per tant aquí hi ha modificacions dins d'una mateixa idea, però que va variant en funció del partit.
I que sobretot al final tot això acaba rubricant-se amb encert o no de cara a fer aquesta posada en marxa. Els de darrere amb contundència, els de davant també amb contundència i amb punteria.
I de fet el mateix Antoni Hidalgo en el final d'aquella resposta ho diu, que diu que després tens raó, que no funciona, que
sí,
això
sí,
ho tinc clar.
I dintre d'això, doncs, aquest punt de consciència de saber de què va això i sobretot què és el que necessita l'equip. I el que necessita l'equip per Antoni Hidalgo no deixa cap mena de dubte.
La nostra realitat és la que tenim. Al final és un punt més, veurem com acaba la jornada i com estem, i seguim tenint aquesta necessitat de guanyar partits. Jo crec que hem d'incidir en coses, en corregir coses, en coses que segurament a la segona part ens han creat massa situacions per dintre. És fotut contrarrestar aquesta situació amb gent de tanta qualitat, però bueno, hem de saber que la realitat és que tenim un punt, que és el que hi ha ara mateix, i seguir treballant.
Un punt que estaràs amb mi, després comentem una mica l'agenda que tenim, Sergi, però que aquest punt s'assaboreix diferent ara que dissabte, quan acaba el partit, veient alguns marcadors, no?
Sí, home, evidentment, ajuda, tot ajuda, sobretot quan la jornada, que és cert, després ho recordem, encara no ha finalitzat, i a més hi ha dos partits avui amb incidència directa, un d'ells de manera molt directa pel que fa a la part baixa de la classificació, però sí que és evident que el dissabte tens una sensació, un punt de... un punt que fins i tot acabes donant per bo, per dir, bé, és que m'he salvat.
Sí, ens hem salvat a última hora,
i
sí.
I no sé si serà suficient o no, veient després que la resta de rivals també van fallant, doncs, home, t'ho prens amb una altra filosofia, fins al punt que, ho dèiem ahir a última hora, i és un fet numèric, a l'espera del que passi aquest vespre nit amb els dos partits pendents, Adri, el Sabadell ha aconseguit retallar distàncies respecte a la permanència. Començava la jornada 30 a 3 punts de la salvació, està a punt d'acabar la jornada 30, poso molt gran l'asterisc.
Sí, sí, molt gran, molt gran.
Pot acabar-la com a QE, però podria donar-se fins i tot que fos QE i més a prop de la salvació, és a dir, que encara es comprimís més aquesta zona baixa de la taula classificatòria. En fi, veurem.
Haurà de guanyar l'Albacete perquè es doni aquest cas, però vaja, tot està prou obert ara mateix, i tenint en compte que el pròxim partit del Sabadell serà diumenge a les 2, després també en parlem, a l'Anxo Carro, contra un Lugo que ahir va empatar sense gols contra el Castellón, el que provoca precisament aquest escenari que dibuixaves, que fa 2 mesos que no guanya el conjunt gallec. A mi em fa patir ja aquesta dada, perquè és la que dius ja, veuràs tu. I la bona notícia, sobretot pels interessos arlequinats, són les nombroses baixes que tindrà el nou tècnic del Lugo, Luis César San Pedro, perquè si dèiem en la prèvia del partit que David Gallego es queixava una miqueta del virus FIFA, que perdria jugadors, que perdria Manu García i Juca a partir d'avui mateix, que s'incorporaven a les seleccions, para bé l'orella, Sergi, perquè Jalo, El Hacen i el Puma Rodríguez, 3 jugadors, es concentren a partir d'avui també en les seves seleccions, per tant seran baixa de cara a aquest Lugo Sabadell, més Juan P, que complirà el seu segon cicle d'amonestacions. Per tant, en el capítol de les absències sí que s'equipararà una mica més les baixes que té, en aquest cas, malauradament, per lesió del centre d'esports. Et ve de gust escoltar l'abecedari, a veure què ha rescatat
sempre,
el Sergi Parc?
Sempre, cada dilluns.
Doncs va, anem amb l'ABC d'aquest 1-1 entre el Sabadell i l'Sporting.
L'abecedari arlequinat.
De dèficit, perquè les urgències a la classificació fan que un punt sembli poc, però contra tot un Sporting, un empat és un bon resultat. El problema és el poc botí que s'ha tret dels partits que més or s'havia de guanyar. Ni contra el Albacete, ni Alcorcón, ni Castellón, ni Zaragoza, ni Logroñés, ni Lugo, ni Oviedo, ni Fuenlabrada, tots entre els 10 últims i alguns havent jugat 2 cops contra ells, no s'han obtingut els 3 punts. Aquí rau el problema. D'heroi o superheroi, les coses com són. Ian Mackay no va estar encertat en el segon gol del Castellón la setmana passada, però dissabte va ser absolutament providencial. El gallec de ben segur estarà entre els porters que més punts ha salvat pel seu equip.
Bé.
De permutes, Josu pel carril esquerre, Eber pel carril dret, al mig del camp Boniquet i una barrena, amb Adri Cuevas en una posició més avançada, Aaron Rey a la mitja punta. I si bé és veritat que la segona meitat va costar més, l'11 alternatiu pel qual va apostar Antonio Dalgo va estar a l'altura. Un aspecte positiu, i més ara que el calendari es torna a carregar en part.
Té.
De trilogia. No serà una marató de partits com les viscudes durant la primera volta, però serà una setmana vital pel Sabadell amb els duels contra el Lugo, Girona i Leganés. El més important, que el centre d'esports està ben viu. El pitjor, l'acumulació de lesions de cara a aquest tram. L'esperança que arribin ja les necessàries victòries.
Com qui no vol la cosa, Sergi, aquesta dada que no volíem comentar i que al final ho haurem de fer, 4 mesos sense guanyar a casa, també t'he de dir que són 7 empats consecutius a la nova Creu Alta, que és una cosa, m'imagino que no serà inaudit, però és increïble com pots arribar a enllaçar tants partits seguits a casa empatant.
Te'n recordes al principi de temporada, no?, que aquest equip era incapaç d'empatar i deia més que només que,
no empatés, empatar,
només
sí,
que sabés empatar algun partit, només que fos capaç de salvar algun punt. Doncs bé, ara sembla que ens hem quedat en aquesta filosofia d'empatar. Anem a veure si som capaços de dir allò de... T'imagines si aquest equip fos capaç de sumar-ne també de 3 en 3 alguna vegada?
Però tu no tens la sensació que la temporada en general és com anar a batzegades cap a un extrem i un altre? Comences que no guanyes a ningú. Llavors, de cop i volta, fas un 7 de 9. Comences que sempre et marquen a última hora. Tens un tram de competició que tu marques a última hora. No empataves contra ningú. De cop i volta enllaces 7 empats seguits. És que són dades que dius, quan sembla que és impossible anar a més, la trenques, però just anant-te a l'altre extrem.
Doncs vinga, a veure si es trenca anant cap a un extrem que encara no hem viscut, que és el de guanyar molt.
4 mesos guanyant seguits a la nova que volta.
Jo, que diguéssim, mira, ara portem 8 partits seguits guanyant, tu, és increïble els 24 punts que ha sumat aquest equip així com qui no vol la cosa.
L'estàs aquí aportant...
Jo ho deixo.
Són uns deures...
Perquè, clar, com...
No sé si algú ho ha fet, eh? El Logroñés va encadenar 6, crec,
Usats
però...
Aquesta... Mira, te l'assigno també.
No, no,
24, no, 18. Amb 18 em sobren ara mateix.
Però
va.
Amb sang l'assigno ara mateix.
En fi, a tot això, que el més important és a curt termini, i a curt termini, per exemple, ho deies tu, eh? L'equip s'ha entrenat avui al centre del rendiment de Sant Cugat, ho tornarà a fer dimecres, de fet, aquesta setmana treballarà força per en aquelles instal·lacions. Demà descans, també s'ha de dir, demà jornada de descans, i com dic, dimecres tornada a la feina, pensant ara ja sí en aquesta propera jornada, abans s'ha d'acabar la jornada 30, ho dèiem, eh? Dos partits a més, on el Sabadell té molt en joc.
Ja té la part allà, encara.
Molt, molt entent, molt entent, perquè a més són dos resultats que podrien fer variar, i molt, moure molt les peces d'aquesta zona baixa. D'entrada, que Lugo es podria arribar com a QE, ho dèiem, eh? És una possibilitat, tot depenent del que passi avui al Belmonte, al Carlos Belmonte, en aquest Albacete-Cartagena, duel de proximitat, ni que sigui geogràfica.
Un que jo conec, et preguntaria, i aquí amb qui hem d'anar,
no,
dels dos?
Aquí, mira, i és més, et diré, empat, evidentment, aquesta sempre d'arrel.
La de Lugo, no? 0-0.
No, i si no, que guanyi l'Albacete, encara que arribem com a QE, mira què et dic. O sigui, aquí es tracta d'estar tots en un mocador d'un punt, dos punts de diferència. Et signo ser QE ara mateix, si és perquè ha guanyat l'Albacete, i afegeixo, i que no ho faci el Zaragoza. Ja sé que el Zaragoza no ha de ser rival, però que no marxi,
però sí,
que no marxi
sí,
gaire
correcte,
lluny.
Correcte.
Tot això perquè a les 7, insistim, ja aquest Albacete-Cartagena, si el guanyen els manxecs, el Sabadell serà QE, però es mantindrà a dos punts només de la permanència. Es tanca tot plegat a les 9, amb aquest Zaragoza-Mirandés a la Romareda. Home, si els burgalesos volen guanyar, tampoc els hi farem un lleig. I pensant en el futur immediat del Sabadell, doncs la jornada 31, com dèiem, diumenge que ve, 2 del migdia, en Xocarro, des de mitja hora abans, és a dir, a l'hora del vermut, a dos quarts de dues, els de Ràdio Sabadell amb el Sabadell en joc, per explicar aquest Club Deportivo Lugo, centre d'esports Sabadell.
De debò que continuo donant-li voltes. Tu imagina't plantar-te a Lugo sent últim, però havent retallat distàncies amb Cartagena, Logroñés i Alcorcón.
Ja t'ho dic, eh? Jo, si ha de guanyar el Cartagena, prefereixo aquest altre escenari que m'estàs dient ara, encara que sigui a base de veure't el 22è a la classificació.
Tu no creus que s'escaparà el Cartagena, veient tot el que ha fitxat i...
Ja, però és que s'havia d'escapar tant que no acaba d'escapar-se mai, saps? O sigui que, sí, per noms, el Zaragoza fa setmanes que no hauria de ser aquí i aquí està, atascat. Després s'aprofita un 0-2 a Vallecas, per exemple.
Sí, correcte. I el que és clau, sobretot, és aquí acaba d'implicar el Lugo.
El Lugo, i sí, perquè el Logroñés ja el donem per implicat a la batalla, o sigui, per desmèrits propis.
Per incompareixença, no?
Per desmèrits propis, home, l'altre dia a l'RCD Stadium, evidentment, però per desmèrits propis ja està aquí el Logroñés i evidentment, sumar 3 punts a l'Anxo Carro, a part del que et suposa tu, aquests 3 punts, el que suposa d'acabar d'embolicar el conjunt gallec també en aquesta batalla de la part baixa.
Està entrant al Twitter de la Unió Deportiva Logroñés, ara que deies això, m'has fet caure que Sergio Rodríguez estava allò a la corda fluixa, amb la golejada patida contra l'Espanyol, vés a saber, es parlava fins i tot que li estaven buscant ja recanvi. Últim tuit de fa just 33 minuts, és a dir, a les 2 en punt, jo crec que això estava programat. El presidente blanquirrojo, don Félix Revuelta, acompañado de su hijo y vicepresidente Kilian Revuelta, se reunirá mañana con el primer equipo tras el entrenamiento, porque somos Unión Deportiva Logroñés. Logroñés es creer y crecer. Doncs aquí tenim el president de Logroñés visitant a la...
El senyor Naturhaus.
A la plantilla, sí, correcte, el mateix. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Parlàvem de la mala ratxa del Logroñés ara, en caiguda lliure al conjunt de la Rioja. La veritat és que no passa tampoc per un bon moment a la primera catalana de futbol masculí el Sabadell Nord, que ha caigut fins a la última posició del seu subgrup. També dèiem el tema de la possibilitat que el Sabadell avui sigui fanalet vermell de segona divisió, doncs el conjunt de Can Uriac ha caigut ja, aquesta última plaça del seu subgrup de l'UB, després de perdre 1-0 per la mínima contra el Parets, rival directe, tant que fins ahir al migdia era precisament qui ocupava aquesta darrera plaça a la classificació. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
Nova derrota del Sabadell Nord, que s'enfonsa fins a l'última posició. Després de 6 jornades disputades, els de Can Uriac encara no han estat capaços de guanyar. Ahir van caure per la mínima 1-0 al camp del CUE fins al moment. El Parets, que abans del duel contra els Arlequinats no havia sumat cap punt, no havia marcat cap gol i just havia decidit canviar el cos tècnic. El partit va estar molt disputat, però els de Pablo Becerril van estar molt lluny d'anotar un gol. Fa l'anàlisi del partit l'Àlex Sánchez, jugador del Sabadell Nord.
El partit ha sido más o menos así igualado. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos encontrado cómodos con la pelota, hemos defendido bien en general, pero luego cuando teníamos la pelota no encontrábamos, no lográbamos hacer posiciones largas y no llegábamos bien. Ha habido dos o tres acciones que sí que hemos hilado dos o tres pasos y hemos llegado bastante bien arriba, pero no hemos conseguido meter gol en ninguna de ellas.
La situació comença a ser crítica, ja que els de la zona nord són últims amb només 2 punts en 6 jornades, el que és el mateix a 4 punts de la salvació. Baixen de categoria els 3 últims i es disputa a una fase única. Ja s'ha disputat un terç de la competició i amb aquesta dinàmica el pas de les jornades juga en contra dels sabadellencs. El migcentre arlequinat confia en l'equip per superar aquesta mala ratxa.
Hay preocupación, pero bueno, porque es normal, ¿no? El equipo no acaba de ganar, no se encuentra cómodo jugando, pero estamos convencidos de que lo sacaremos y ahora hay que estar unidos y a por el próximo partido intentar ganar ya, porque el equipo lo necesita.
El Sabadell Nord visitarà el camp de les Franqueses, equip de zona mitja de la classificació, dissabte en un nou intent de sumar la primera victòria.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Va, que ja arribem.
Espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt! Calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, 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 entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:45 del vespre a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Tell me if you wanna, 'cause I got...
Dos quarts i mig de tres de la tarda en directe a l'Hotel Suís. Parlem una mica de ciclisme perquè David de la Cruz ha començat avui la seva participació a la Volta a Catalunya, a la Volta del Centenari. 7 etapes per davant, incloent-hi la d'avui, que ja és en marxa de 178 quilòmetres, amb la sortida i l'arribada a Calella, en les quals destaquen sobretot en quant a recorregut la contrarrellotge de demà, el Pla de l'Estany, a Banyoles, els dos finals en alt a Valter 2000 i a Portainer, i al tradicional circuit de l'últim dia a la muntanya màgica de Montjuïc. La d'enguany és la cinquena participació de David de la Cruz a la Volta, això sí, la primera en els últims 5 anys, des del 2016, que no teníem el d'Espronceda competint a casa en aquesta volta. Després de fer la París-Nissa fa 8 dies, el sabadellenc afronta la cita a casa seva compartint lideratge, entre d'altres, a l'Emirates amb el suís Marc Hirschi. El Pau Vitorí i el Roger Benet han estat avui a la línia de sortida de la volta a Calella, abans d'aquesta primera etapa que està ara mateix en marxa, i després del control de signatures, el Pau ha pogut conversar una estoneta amb el David de la Cruz per conèixer de primera mà com afronta el ciclista local aquesta volta del centenari.
Som-hi, el control de signatures amb el David de la Cruz, a punt de començar aquesta Volta a Catalunya del centenari. David, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bé, molt bé, content de ser-hi aquí.
Amb nervis, amb quines sensacions estàs després de tornar a aquesta cursa després de 5 anys?
Doncs bueno, molt motivat, la veritat. L'altre dia estava mirant el recorregut i són carreteres que em coneixo perfectament i doncs bueno, és una sensació especial perquè és una competició World Tour com poden ser altres, però sí que el fet d'estar corrent a casa doncs em motiva d'una forma especial.
Salutació aquí amb el Marc Soler. En quin punt físic et trobes després d'aquesta París-Nissa? Al final en un inici de temporada estrany, amb algunes cites cancel·lades, segurament t'hauria agradat més arribar amb més preparació a aquesta volta?
Bueno, ha arribat com de la millor forma que he pogut arribar. Em sento una mica incertes, així que és cert, perquè he tingut uns dies una mica complicats allà en París-Nissa, que no vaig trobar del tot bé físicament, però bueno, penso que aniré millor i penso que la preparació ha sigut molt bona i, ostres, tant de bo que es pugui veure la cursa.
Com valores aquest recorregut, David, també? Amb la crono de demà a Banyoles, té dos finals a anar, a Vallter, a Portainer. Com la veus per les teves característiques aquesta volta?
Bueno, penso que han fet un recorregut molt maco, penso que de les millors, potser dels millors recorreguts que han fet en els darrers anys, amb la crono de Banyoles, que és supermaca, amb els finals de Vallter i Portainer, després l'etapa de Manresa, que també és molt maca. Penso que han fet un recorregut molt equilibrat i que donarà molt espectacle.
Alguna etapa en ment que tinguis?
Bueno, totes les etapes m'agraden. Està clar que la d'avui és un dia molt maco i també la de Manresa doncs, m'agrada d'una forma especial perquè passa molt a prop. Bueno, passa per prop de casa, de les carreteres que he fet sempre i, per tant, doncs, em motiva. Després l'etapa del dissabte doncs, bueno, també serà especial. No? Llàstima que no passem per Sabadell, que passem molt a prop, però segur que la meva gent serà per allà donant-me ànims. Sí que des de casa, perquè hem de recordar que aquesta volta s'hauria de viure des de casa, no? per parar aquesta pandèmia, però bueno, serà una edició especial.
Aviam si l'any que ve tenim sort i passa per Sabadell, acaba, surt, veurem. L'última, David. L'última, amb quin plantejament sortiu a l'Emirates? Perquè ve amb una figura també dels nous reforços, el Marc Hirschi. Amb quin plantejament sortiu?
Bueno, sortim a fer la general amb el Brandon i amb mi mateix i a veure com es presenta la cursa de dia a dia. Avui tenim un dia també molt important per nosaltres, perquè tenim el Sebastián Molano, que pot ser una arribada molt a dia per ell, i tant de bo doncs, que puguem començar amb bon peu aquesta Volta a Catalunya del centenari.
A gaudir, David, gràcies.
Merci, vinga, adéu.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Tenim esportistes a la ciutat de primeríssim nivell. A la Volta del centenari, David de la Cruz. De seguida parlarem d'Iker Pajares a Egipte i ara marxem fins als Estats Units per parlar de la medalla de plata de Caral Castellet en la segona i, malauradament, per culpa de la pandèmia, última cita de la Copa del Món de Snowboard, que va passar de Mammoth Mountain a Aspen, a Colorado, on porta, de fet, en aquella mateixa estació, entrenant mesos, amb el seu nou tècnic, el nord-americà Dani Cas, la sabadellenca Caral Castellet. Tot i no millorar els registres de la qualificació, la surfista de neu sabadellenca va signar ahir 86 punts a la segona de les tres rondes, 4 punts i mig menys que la guanyadora final, un altre cop la nord-americana Chloe Kim, però suficients, això sí, per ser segona classificada en aquesta prova de la Copa del Món. En el primer pas pel Pipe, la surfista de neu sabadellenca va anar per terra i va ser a la segona quan va poder planxar tots els trucs. Amb aquesta puntuació assegurada, va intentar arriscar la tercera i definitiva baixada per intentar enxampar Kim, però no ho va poder fer, per tant, una tercera ronda que es va caracteritzar, de fet, per les moltes caigudes que hi van haver, deixant finalment aquesta plata per la rider de la ciutat. Aquest és el 15è podi de la carrera de Castellet en proves de la Copa del Món del Mig Tub, situant-se a 5 de les aconseguides en el seu dia per Blanca Fernández, l'esportista espanyola amb més podis en aquest tipus de competicions. Enguany, això sí, el circuit, com dèiem, s'ha vist escurçat per la pandèmia, pel coronavirus, amb només dues proves a la general d'aquest circuit. La sabadellenca, que havia estat sisena a l'ex-open, a la primera de les dues proves, ha acabat finalment tercera d'aquesta Copa del Món, amb 120 punts per darrere de la nipona Mitsuki Ono, que n'ha fet 130, 10 més, i dels 200 de la gran dominadora de Chloe Kim, que s'ha endut el Globus d'Or. La segona posició és just la mateixa aconseguida per Castellet a la Copa del Món de l'any passat. De les pistes de la muntanya a les piscines, perquè el derbi de la divisió d'honor masculina de waterpolo va acabar dissabte amb repartiment de punts a Can Llong. Està el pool Natació Sabadell 11, Natació Terrassa 11. Partit igualadíssim i la millor mostra són els parcials. 5 a 5 al descans, 7 a 7 al final del tercer període, 11 a 11 a l'electrònic, un cop finalitzat el partit. A les acaballes, l'Astral Pool va poder guanyar, però també va poder perdre el partit, ja que els dos equips van tenir una última bola per endur-se el gat a l'aigua. Per aquest motiu, l'entrenador dels sabadellencs, Quim Colet, dona per positiu l'empat.
És el que més o menys tot el partit ha anat sent. Ells han agafat una renta, però bueno, nosaltres hem entrat en partit, aleshores hi ha hagut un moment que ens hem posat nosaltres a davant, o sigui que els que els han anat empatant han sigut ells, i l'última jugada doncs, bueno, la tenien que jugar completa per veure si al final podíem aconseguir o gol. Els hi hem donat l'oportunitat amb ells, al no fer-lo massa aviat, de poder tindre un atac amb time-out, i aleshores doncs, bueno, donc per bo l'empat, perquè inclús hauria pogut ser una derrota el tindre ells a l'últim atac per poder entrar, per poder empatar i a sobre amb timeout, o sigui que podíem preparar estratègicament la jugada que ells volguessin, no?
Al final, però, empat 11-11. Per Colet, el seu equip no va atacar malament, però sí que va estar poc encertat en el llançament. Tot i això, la gestió dels tempos del partit és el que té per corregir, segons Colet, d'aquest derbi, pensant en el futur. Falta maduresa a l'equip, això ho sabíem, i això es nota, diu el tècnic, a l'hora de portar el ritme d'enfrontament cap al terreny que més li interessa en cada moment.
Ha faltat una mica d'inexperiència i saber calmar el partit i saber jugar-lo amb tranquil·litat i jugant amb el marcador, amb el temps, etc. I això doncs, ens ha mancat. Ens ha mancat perquè, bueno, perquè potser som un equip amb poca experiència en aquest sentit. Però bueno, és el que hi ha. Seguirem treballant per millorar.
Amb aquest empat, el club segueix quart amb 7 punts en aquesta segona fase, a 6 del Terrassa i del CNB, que comparteixen segona plaça. Demà passat, a les 6, partit de tornada dels quarts de final de l'Eurocup, a casa, buscant una remuntada que seria èpica després de perdre de 6, 17 a 11 a Budapest contra l'OSC. La pròxima cita a la Lliga serà dissabte a les 12, Medi Sabadell, aquest cop sí a la Josep Vallès, al barri de Sants de Barcelona, piscina descoberta, a diferència dels vuitens de l'Eurocup.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I en handbol, l'Oar Gràcia va deixar escapar viu del carrer Bocatxo un Sant Cugat que a priori era el favorit per endur-se la victòria, ja que és el tercer classificat de la Primera Nacional. Al final, també empat, en aquest cas 27 a 27, però els de Cesc Borrell van arribar a manar per 6 gols de diferència a la segona meitat. En un guió pràcticament calcat al de la setmana passada contra el Sant Joan d'Espí, els verdiblancs se'ls van acabar la gasolina i el rival va aconseguir igualar el marcador. I de nou, en final d'infart, però aquest cop no hi va haver miracle i el llançament de Pol Torres, amb el temps ja complert, se'n va anar desviat. Dissabte, per cert, no només va ser la tornada de públic al pavelló de l'Oar Gràcia, sinó el retorn per primer cop de Guillem Correro, ara a les files dels santcugatencs.
Abstraient l'empat, doncs sempre fa il·lusió tornar a casa i supercontent d'haver jugat contra tots els meus excompanys i molt d'ells amics i molt content.
El Guillem va marcar 4 gols, incloent-hi el 27 a 27 final, mentre que el seu germà Bernat, el segon capità del Gràcia, en va fer 3. Després del partit, del Sergi Parc va conversar una estona amb el primer capità, amb el Quim Baillo.
Amb el capità de l'Oar Gràcia, el Quim Baillo. Quim, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Empatar contra el Sant Cugat, que és el tercer classificat, doncs home, dius, ostres, un bon punt realment, no? Però tal com ha anat el partit, on heu agafat un avantatge de 6 gols a la segona meitat i amb opcions de guanyar en aquest tram final, doncs més aviat fa ràbia, no?
Fa moltíssima ràbia, aviam, estem super... És impensable, fa un mes que poguéssim rascar algun punt contra un equip que aspira a la promoció de descens, però igualment, tal com ha anat el partit, com deies, anàvem guanyant de 6, i ja només per com ha anat el partit, perquè Sant Cugat també ha jugat bé, nosaltres també hem jugat bé, però és més la ràbia que dona el moment, doncs, de veure que tot estava tan de cara i tot i haver sumat un punt, que és un resultat que ni pensàvem, hòstia, ho hem tingut allà.
No tinc ganes de forgar la ferida, però quan el marcador era de 26 a 25 a favor vostre, has tingut allà un contraatac a les teves mans, que podia haver significat allò, cobrir l'escletxa de dos i ha acabat amb l'empat a 26 i al final 27-27.
Sí, l'he tingut allà al final, bueno, suposo que a vegades es foten, a vegades no. Bueno, per sort aquest any, en moments així, col·lectivament sumem positivament. S'ha fallat aquesta, però bé, continuem pensant que és un punt supervaluós, que no ens haguéssim imaginat amb aquesta dinàmica. T'hi trencaries la cara perquè qualsevol partit podrem sumar.
Ara bé, us esteu abonant també als finals una mica dramàtics, La setmana passada, déu-n'hi-do, amb la remuntada allò impossible contra el Sant Joan d'Espí i avui empat a 27, per tant, evidentment, han estat uns últims segons allò una mica d'infart, amb el Pol Torres en l'últim llançament directe amb el temps ja complert. I avui, clar, anàveu guanyant de 6. La setmana passada també tenia un bon avantatge i és allò que al final us deixeu igualar o fins i tot donar l'opció que l'equip rival es posi per davant. Això que és tema físic o què creus que és?
Jo crec que això és un tema de dinàmiques de partit. Nosaltres apretem molt, ha quedat clar que tenim molt bons finals de primera part, després ens està costant més calibrar pel que fa als primers trams de les segones parts. Bé, tot això, cada equip té una identitat i a vegades això va molt lligat a trams de temporada, molt lligat a trams de joc. De tota manera, penso que no és per l'excessió, que això és el que ens fa estar més tranquils, que ens fa anar a dormir tranquils, i que jo crec que és el principal problema d'un equip quan es relaxa i és aquí on es deixa igualar, però de tota manera estem lluitant molt bé. Aquesta frustració que ens genera no és de manca d'idees, sinó és de voler guanyar un partit que a priori era impensable que poguéssim guanyar. Per tant, les sensacions són superpositives, més enllà de la rabieta que fot perdre un punt quan s'hagués pogut guanyar.
I per cert, Quim, parlant una mica malament, el partit s'ha merdat una mica en el tram final també, amb l'expulsió de Lugo. Realment, l'arbitratge, des de fora semblava que en alguns moments us beneficiava una miqueta, hi ha hagut bastants moments que també us ha perjudicat. No sé com ho heu vist vosaltres des de dins de la pista.
Jo crec que, sent honestos, l'arbitratge ha estat molt irregular, tant per uns com pels altres. L'acció final s'hauria de veure clarament, perquè jo trobo que no han estat encertats, no per res, no per voler perjudicar a una banda, sinó perquè han sigut víctimes del nerviosisme. Els hi queda molt rodatge, n'estan aprenent. Jo crec que tots n'hauríem de ser conscients de que n'estem aprenent i baixar un punt l'actitud amb la qual es disputen els partits, tant per uns, tant per nosaltres, a títol personal, i com per la part del col·lectiu arbitral, que avui s'ha vist superat en molts aspectes del joc. No dic que ho hagin fet bé ni malament, però que hauríem de mirar-ho.
Potser també s'han vist amb aquesta situació de, per dir-ho així, novedosa, de tenir públic. Ara feia moltes setmanes, des del principi de temporada, que no gaudíeu allò del caliu del públic aquí al pavelló. Sensacions?
És molt especial. Jo, estem tots enamorats de venir a l'OAR. Ens posa molt contents que les competicions es reanudin, que puguem tornar a veure els nostres. Per nosaltres, el públic és essencial, és vital, més que res, perquè som tots una família i s'agraeix moltíssim. O sigui, que agrair també a l'Ajuntament que ho hagi facilitat i tant pel club, a l'Ajuntament que ho ha posat tan fàcil com perquè avui s'hagi mogut, perquè avui hagi pogut haver-hi públic.
Setmana que ve per la Tordera. Es podrà jugar o no es podrà jugar?
Ho dius per com venia de la
primera volta. Per com va l'episodi de la primera volta, clar.
En principi sí que es pot jugar. Per la Tordera està competint absolutament dels partits que té. I és el que faltava, tio. Per un equip que semblava que quedava despenjat, està competint absolutament dels partits, que té molt mèrit, que després de tant temps parat siguis capaç de lluitar cada partit. Un altre final.
Tant de bo que es pugui jugar el partit i a veure si podeu allargar per tercera jornada consecutiva aquesta bona ratxa i que pugueu puntuar. Quim, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies per ser-hi.
A la primera nacional d'handbol encara, el Creu Alta Sabadell Handbol s'ha quedat en canvi sense marge a la part baixa. L'handbol Banyoles no deixa de sumar i després de la seva victòria contra el Sant Esteve Sesrovires, els del Pla de l'Estany han igualat els creualtencs a 10 punts en el límit entre la permanència o el descens. El rival directe dels creualtencs ha guanyat 3 dels últims 4 enfrontaments, mentre el Sabadell acumula ara 3 desfetes consecutives, l'última més sense cap opció, perdent de 10 a Cal Balsac davant del segon classificat, l'Esplugues. Sergi Cifré, entrenador arlequinat, admet que el regust que deixa aquest 23-33 de dissabte és molt agre.
Dolent, però ja no sinó pel marcador, per les cares d'alguns jugadors, estan cabrejats de tots els resultats i això, sobretot per la lesió del del Cisco, ja no per la baixa, sinó pel que li comporta a mi personalment també, pues, haver d'estar lesionat, que és una lesió que segurament pues, li comporta unes setmanes de baixa i que no pugui treballar.
Després del partit a Calbalsac van parlar de tot una mica, de la derrota, de la lesió del Cisco Asensio i també de com està el Banyoles amb el porter dels Creualtencs, amb el Juan Cañamero. Amb el Juan Cañamero, amb el porter del Creu Alta Sabadell en vol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Amb derrota de 10 avui contra l'Esplugues, que ja sabíeu que era un rival que està a la part alta i que us vendria molt cara la victòria. Al final no hi ha hagut opció, no hi ha hagut manera d'aconseguir ni tan sols estar en el partit.
En teoria sabíamos que el equipo era un equipo fuerte, que nosotros hoy lo que queríamos hacer era intentar las cosas que habíamos trabajado esta semana, pues intentarlas para nuestra liga, que es, por ejemplo, la semana que viene. Que aún también hay que decir que Josh Poplano tampoco es de nuestra liga, pero bueno, si podemos rascar algo de allí, ya que ahora sabemos que encima Banyoles ha ganado a San Esteban Sarrovira, la cosa se ha apretado bastante.
M'imagino que jugàveu amb aquesta pressió, no? Perquè començàveu el partit, el Banyoles havia guanyat d'1, està empatat ja el descens amb la permanència a Creu Alta i Banyoles, i vulguis o no, és un frec a frec, veient com estan sumant últimament allà a Banyoles, és pressió que us estan afegint, realment.
Sí, és veritat, hi ha pressió, però jo crec que el partit d'avui, la veritat és que lo sabíamos de antemano ja, que era un equip que és impossible, tiene muchos jugadores, casi todos los jugadores de Barcelona que han hecho una plantilla para hacer fase de ascenso y estar ahí en plata, y es lo que quieren hacer y tienen un equipazo. Nosotros, pues bueno, con nuestras limitaciones, encima hoy se nos ha roto un puntal del equipo, que esperemos que no sea nada, pero parece ser que va a ser lo mismo que le pasó la última vez, y ya estuvo 2 meses de baja, y eso lo vamos a sufrir, lo vamos a sufrir. Un lástima de un partido que no nos venía, y sufrir no la derrota es lo que nos ha dolido perder a Asensio.
Asensio amb una lesió al turmell que no fa massa bona pinta, i el partit realment ha estat com una piconadora, no? És d'aquells equips que són molt pesats, molt paparres, perquè és que realment no aixequen el peu de l'accelerador en cap moment, no, les Plugues?
I és que encima, además de que no sacan el pie de acelerador, sacan uno y no te das cuenta que han cambiado jugadores, sale uno y a lo mejor otro lo hace mejor que el que estaba. Es que tienen un equipazo, y entonces claro, así... Es un partido bonito también de jugar, ¿vale? Aunque sí que te duele, ¿no? Que ya la espalda de agacharte a recoger los balones dentro de la portería, ¿no? 33 veces, pero es bonito de jugar, ¿no? Y hay que seguir. Y bueno, nuestra defensa, aunque sí que nos han metido 33 goles, yo creo que tampoco dentro de lo que cabe, éramos gente muy grande y fuerte. No creo que nos hemos hecho tan mal. Yo me voy contento. Pensaba más asesinato hoy.
Com a porter m'imagino que també és un repte, no? Jugar un partit d'aquest tipus de dir, avui tindré feina.
Sí, yo soy mucho de sangre caliente, ¿no? Y a lo primero me cabreaba, pero hay que entender que, claro, no pueden hacer más. Es que son fuertes, juegan bien, tienen un sistema muy trabajado y, claro, contra eso no podemos luchar. Entonces, claro, los chavales hacen lo que pueden.
Acabo preguntant pel partit de la setmana vinent, superat el tràmit, podríem dir, d'avui, aquí sí que ja us van les garrofes, no? És veritat que no és un rival directe, però sí més assequible.
Sí, yo creo que Poplano es un equipo que ahora mismo está ahí en la zona de nadie, y puede ser que lleguemos allí y estén relajados y podamos sacar algún puntito. Pero que si no lo sacamos nosotros, puede pasar que la temporada pilla equipos que sí, que van a ir a su campo y van a estar más relajados, y hay que intentar ganarles.
Juan Cañamero, porter del Creu Alta Sabadell, gràcies i ànims pel que queda temporada.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Hotel Suís.
Afegim un apunt en format més breu, perquè Iker Pajares ha caigut eliminat a la segona ronda del Black Ball Squash Open del Caire. L'esquaixista sabadellenc perdia un 7-2 contra l'egipci Mazene Sham, el número 14 del món, quan es va haver de retirar al quart parcial ahir després de 57 minuts. Problemes físics, concretament molèsties al genoll esquerre, derivades del maratonià partit de divendres en l'estrena d'aquest campionat, van propiciar el comiat del jugador del Malibú Esportiu. La següent cita en el calendari PSA de Pajares serà el Manchester Open del Regne Unit del 19 al 25 d'abril. I a més de tot això, fem un cop d'ull també al menú del dia de demà dimarts. Passarem per Canllong, on es presenta el Campionat d'Espanya de Natació que es durà a terme en aquelles instal·lacions. Felicitarem l'equip masculí de vòlei del Natació Sabadell, matemàticament campió de la Primera Nacional. Seguirem també l'Amics del Pou Insercat i el grup de Raon Estudi Barcelona, la tercera divisió de futbol sala, la primera derrota des de la represa de la competició del Club Natació Sabadell de bàsquet masculí, evidentment, a banda de seguir l'última hora del centre d'esports, demà, en el dia de descans per la plantilla arlequinada. ...40 segons i les 3, no desconnecteu de Ràdio Sabadell. De seguida ens pren el relleu la Karen Madrid amb el Quimèric. Bona feina la que ha fet la Rocío García des del control de so. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Per tornar a escoltar aquest programa o estar informats del que passa a Sabadell, radiosabadell.fm, i si no, a les nostres xarxes socials ens podeu trobar a YouTube, a Instagram, a Facebook o a @RadioSabadell al Twitter. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.